Ràdio Estel.
La casa ha de ser l'estoig de la vida, la màquina de la felicitat, Le Corbusier. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Obrir els ulls quan el despertador encara no ha sonat ben d'hora al matí, després d'un repòs curt, interromput i poc profund. Quan encara no despunta el primer raig de llum del dia, però la foscor del cel comença a trencar-se i els ocells fa estona que canten. El color dels arbres del parc es veu d'un negre que esdevindrà verd frondós en pocs minuts. El llum del carrer encara està encès, la ciutat que badalla i el nen que ja plora. Una inspiració profunda, la vida que entra als pulmons a plena consciència. Asseguts al llit, posant-nos les sabates i començant la jornada. Amb música inspiradora, per què no? Un concert per flauta i orquestra, un rondó amb quartet de corda o potser la banda sonora d'aquella pel·lícula. Música que envolta i penetra dins cadascuna de les circumstàncies que construeixen el nostre dia a dia que ens espera, per omplir-les de color, per acompanyar-les i embellir-les. Fora angoixes i pegues, deixant enrere les preocupacions perquè esdevinguin tan sols ocupacions de les que ens n'encarregarem quan sortim per la porta de casa. Perquè al cap i a la fi la vida ens és donada, però a les nostres mans està la decisió de com la volem viure i quin grau d'afectació volem que tingui el nostre entorn sobre nosaltres. Ni els diaris ni la feina de l'oficina esgarraran la nostra decisió, per més difícils que ens semblin els reptes del dia. Més enllà del que a nosaltres ens passa, només hi ha una cosa veritablement important. Un sol que sempre surt, un dia que comença, i nosaltres poder-ho viure amb intensitat. Veritablement, no hi ha crisi quan es viu de cor, i aquest sigui possiblement l'objectiu pel qual tots som aquí. Així de senzill, perquè en realitat tot depèn d'una decisió, i aquesta decisió és a les nostres mans.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
És que abans, moltes vegades, tot sovint, vaja, em plantejo, que és tot plegat qüestió d'actitud, que no és important el que ens passa, sinó com afrontem, no?, allò que ens passa. En qualsevol cas, avui Pere Vila, que és geobiòleg, parlarem, atenció, de les radiacions a les que estem exposats constantment, radiacions que algunes són doncs d'origen natural, d'altres artificials, però que ens afecten de manera molt directa, i veurem què podem fer per evitar les que són més negatives. Radiacions, per exemple, quan estem a casa, a les nostres àrees de vida, en el sofà, quan estem dormint, per exemple, etc, etc. Amb Suamini Dand, evidentment, perquè els pensaments ens encallen, és el que ens portarà a la seva secció del poder dels petits canvis. I també parlarem amb l'Oriol Costa, és el president de Dynamis, per parlar-nos de la Fira de la Sostenibilitat, Ecosí. Interessant tot plegat, ja ho veureu. I finalment acabarem el programa amb el punt de llum de l'Enric Tintoré. Tot plegat és aquest espai que es diu El Compromís Ciutadà, que el fem al Jordi Carretero a les Vies de So, i servidor qui us parla, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Avui és el programa número 28, després de dos dilluns sense aparèixer en antena, una mica amb recança, amb les ganes de voler tornar a aparèixer i a sortir a través de les zones hercianes de la ràdio. Un programa de ràdio per la nova consciència social, pel canvi de paradigma, com bé saps, que fem anàlisi crítica del sistema, però que sobretot oferim alternatives. Alternatives per canviar el món. I ens agrada reforçar aquest punt, que per canviar el món cal que comencem a canviar nosaltres primer. Això ho promovem des d'aquí. I si t'agrada, si vols donar suport a un programa d'aquestes característiques, doncs et demanarem que ho facis a través d'una donació, una micro, molt micro donació d'un euro mensual. Aquest programa està microfinançat per la ciutadania, aquest preu, un euro mensual, que fan les persones que hi estan d'acord, que li volen donar suport, a través de teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming, acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. I, per suposat, ens trobaràs també a Facebook, ens trobaràs a Twitter i ens trobaràs a periodismeiconsciència.org, que és la nostra pàgina web de referència. I us dèiem que parlaríem amb l'Oriol Costa, el president de Dynamis, sobre aquesta Fira de la Sostenibilitat Ecosí, i vaja, ho hem dit i ho hem fet, el tenim a l'altra banda del fil telefònic, així que el saludem. Oriol Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Com està l'Oriol Costa, el nostre amic president de Dynamis, col·laborador d'aquest programa mensualment amb les seves propostes ecològiques, alternatives, sostenibles, etc, etc, etc. Com estàs, Oriol?
Molt bé, moltes ganes de tornar-se aquí.
Una salutació, sí, eh? Una salutació des d'aquí a Barcelona, cap allà a Girona, que esteu vosaltres. Bueno, tenim la Fira Ecosí a punt, no?
A punt, a punt.
Això sí, serà sí. Quins dies?
Doncs comencem el divendres 30 de maig
sí.
Fins a l'1 de juny.
Divendres 30, 31 dissabte i 1 de juny diumenge, correcte?
Correcte.
I suposo
el dilluns
que
també fem una jornada tècnica d'economies sostenibles.
El dilluns,
però ja fora de la fira.
El dilluns abans, diguéssim, eh?
El dilluns després.
Ah, el dilluns després. Per tant, el dia 2 de juny, eh?
Sí.
El dia 2 de juny. I vos direu com es planteja tot plegat? Bé o què?
Doncs la veritat és que molt bé.
Sí?
Tenim entorn d'unes 160 activitats programades.
Caram. Totes entorn del que dèiem, no? De la sostenibilitat, etc.
Sí,
bé,
sí,
veig
sí,
que hem entrat
sí.
Molt en directe, no? Eco sí, pam, directament. Però
Eco sí, som-hi, ja està aquí.
Digues, digues.
Doncs sí, sí, tenim... la idea és que si trobem algú que no trobi alguna cosa interessant, quasi que li podríem tornar els diners. Entrada senzill de 4 euros perquè puguis gaudir doncs, amb família, amb companys d'inquietuds. Ja una mica vam comentar l'altra vegada, a part dels tallers, conferències, amb l'Arcadi Oliveres, amb el Joan Malé, amb el Luis Fernández, amb l'Aure Gómez, amb en Joan Salicru, que en Joan Salicru, pels que recorden el programa, doncs serà un dels premiats dels Premis Ecosí d'enguany.
Ah, sí?
Sí.
Ah, no ho sabia això. Bueno, ha de tornar a venir al programa, eh? Ja vam parlar d'agricultura biodinàmica en el seu moment,
sí.
Però vam dir, escolta'm, no en tenim prou, vine un altre dia. I, a més, totes aquelles persones que posen l'euro en el programa, entre elles sí. Buscarem i farem un grup que vulguin anar a veure l'hort de biodinàmic del Joan Salicru a Vallgorguina. Ho vam quedar en el seu moment, ho vam anunciar, i properament podrem confirmar una mica com funcionarà això. Però digues, digues.
Molt bé. Doncs una altra oportunitat per veure-la en directe doncs, també serà a la Fira Ecosí. I una mica el que dèiem, doncs, la idea és que, com que hi ha tanta afinitat amb el programa, el que tu programes i el que programem Ecosí, doncs, crec que hi ha molta sintonia.
Mm-hmm.
I, un munt d'activitats, no? 160 activitats en un cap de setmana, dona perquè n'hi hagi moltes que voldries fer alhora i que no les podràs fer totes, però per això recomanem venir acompanyat, no? I que un vagi amunt i l'altre vagi a l'altre, i així després tens encara més joc per a després a la tornada del vespre o el que sigui, doncs comentar doncs què és el que t'ha enriquit, que t'ha omplert més d'aquestes jornades tan intensives que són Ecosí, no?
Però hem parlat de Joan Malé, hem parlat del Salicru, del Joan Salicru, de Laura Gómez, de moment tots ells han passat per aquí, l'Arcadi Oliveres també ha passat per aquí. Quines altres coses hi haurà? Quines altres activitats?
Doncs destaquem una mica el format de les àgores, que són... La idea força de l'àgora és que, a part d'anar a escoltar una conferència magnetitzana superinteressant, estem a un punt de maduresa en el que quasi tots ja tenim molta informació i quasi tots, jo crec que ja tenim moltes coses a dir.
Mm-hmm.
I aquí és un espai per compartir aquestes coses a dir que sovint no són coses majoritàries, malauradament.
Però ho seran.
Però ho seran.
I
aquest és l'espai que volem compartir, no? Per exemple, doncs, de moviments de renovació pedagògica, no? Com comentava l'Aurea Gómez amb la pedagogia Waldorf, no?
Mm.
Hi ha molta gent que està fent recerques d'aquest tipus a dins la seva escola, hi ha una professora molt, molt dinàmica o una escola molt, molt xula, que és pública, i estan lluitant i estan fent coses molt interessants, i no són Waldorf, però són altres línies, són altres impulsos, i a vegades coses molt senzilles que dius... Ah, que bé, doncs això m'ho porta cap a casa i jo també m'ho poso a fer, no?
Mm-hmm.
I generar aquests espais on compartir d'una forma molt, molt planera, molt, molt de tu a tu, amb uns cercles una mica reivindicant les àgores de...
Antiga Grècia.
Sí, ens imaginem, doncs, pues, no? El Joan Malé és Plató, l'Arcadi Oliveres és Aristòtil o l'inversa, no?
Sí, sí, sí,
I tots junts en allà, però tothom té... té a dir, no?
Fantàstic, no?
I aquí en un espai, doncs, va, i tenim els reptes de, per exemple, que aquesta és una llàstima que no poguessis venir, del periodisme com a eina de creixement personal, no?
Ma.
Doncs,
tu saps que això, bueno, és el programa, aquest és el
aquest
programa.
Aquest és el programa, no? Jo crec que d'aquí m'ha vingut la inspiració del títol. Doncs segur que hi ha gent que té experiències com tu, que potser està fent doncs, una revista online o està col·laborant amb una secció d'algun diari, bueno, o està treballant, està vivint la seva professió del periodisme com una eina de creixement personal, no? Però a vegades potser és això, ho fa com amb la boca petita, no?
Clar, aquest és el punt de trobada, no?
Aquest és el punt de trobada, no? I per exemple, per aquesta, doncs hi ha Josep Puigbó, de TV3, sí, no? Que va ser presentador del sí. programa d'Àgores, no? El sí. programa que es diu Savis, no?
Olotí, em sembla que és ell, em sembla que és Olotí.
Sí, Olotí, no? Correcte, sí. Uh-huh. I llavors doncs, hi haurà doncs, el Gaspar Hernández, amb l'Ofici de Viure, no? Bueno, cada Àgora té la seva, el seu què, realment reunit això de 200
espai,
professionals que estaran vinguent, doncs, que ja han confirmat que vindran, doncs de cada tema hi ha molta xitxa, no? Hi ha un programa d'hàbitat sostenible, de bioconstrucció, molt interessant.
No? Doncs atén al programa d'avui, que parlarem de geobiologia.
Ah, això, aquí volia.
Interessant,
Doncs no sé com anem de temps, perquè jo m'entusiasmo.
No,
i aquí...
no, malament, de fet ja anava a dir... De fet, sí, ja ho sé que t'entusiasmes, I me n'alegro, i a més ho celebro que ho puguis fer a través d'aquest programa. Però anava
doncs,
a demanar les coordenades, anava a demanar, això és el dia 30-31 de maig i 1 de juny, però m'agradaria que em diguessis a on se celebrarà això, a Girona.
Doncs
però,
això, emplenarem el Palau de Fires de Girona.
Caram!
Un espai que perquè siguem amples i còmodes.
Web d'informació?
Web d'informació a la web de la Fira de Girona.
Uh-huh.
Fira de Girona, entrant-hi, firagirona.com, a l'apartat Ecosí. Les inscripcions a les àgores, doncs, ecosí.eventbrite.es. Si poseu Ecosí 2014, sortiran diverses webs o el mercat virtual.
Fem així, és més fàcil posar Ecosí 2014.
Sí, i us trobareu un munt de coses per a tots els gustos.
L'Oriol Costa, el nostre amic d'aquest programa, col·laborador mensual, és el president de Dynamis i, a més, un dels organitzadors, una de les ànimes d'aquest esdeveniment de l'Ecosí 2014, 30-31 de maig i 1 de juny al Palau de Fires de Girona. Voleu més informació? Teclegeu Ecosí 2014 al Google i ja us sortirà tot el que us ha de sortir. Oriol, que una abraçada, moltes gràcies i molts èxits.
A vosaltres per ser-hi.
Que vagi bé.
A reviure.
Adéu.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes. Avui a les 8 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe l'Eucaristia en memòria d'en Tito Vilanova, que tindrà lloc a la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Serà avui mateix a les 8 de la tarda, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Ràdio Estel.
En fi, seguim, amigues, amics, després de parlar amb l'Oriol Costa. La Suamini Danda, espera, no entres encara, Suamini Danda, perquè abans deixem recordar als nostres amics oients que aquest és un programa microfinançat per la ciutadania, que està microfinançat al preu d'un euro mensual, és a dir, aquelles persones que creieu en la necessitat d'una ràdio que empoderi la ciutadania, que contribueixi a la construcció d'aquesta nova consciència, d'aquest canvi de paradigma, doncs us necessitem. Com? Doncs a través d'aquest suport econòmic de només un euro al mes. I com es pot fer la donació? A tots aquells que hi esteu d'acord, doncs teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming, acabat amb ING, teaming.net/elcompromisciutadà. I ara sí, passa, estupenda com sempre, Suamini Danda. Bona tarda, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Suamini Danda.
Avui, per què el pensament ens encalla i per què?
Bé, això és una frase que diu el mestre Krishnamurti. Krishnamurti, si busqueu literatura sobre aquest mestre, Krishnamurti, per mi és el mestre de la llibertat. És a dir, va ser una persona que no va agafar-se a cap doctrina, a cap disciplina, a cap mestre, i simplement va parlar de la llibertat de la persona i ens va fer entendre que la nostra ment ens encalla. És a dir, que en lloc de fer una vida d'evolució, de creixement, estem repetint, repetint i repetint, fins al punt de que repetim cada dia el 90% d'accions i de pensaments del dia anterior. Clar, vist d'aquesta manera, la persona no crea, fa com una màquina que repeteix, no crea. I nosaltres, la nostra naturalesa és creadora, no és mecànica, no és de màquines, no? Ens necessitem crear, necessitem sentir que creixem, que evolucionem, que millorem i que veiem les coses en perspectiva cada dia una miqueta millor. Llavors jo ho explico d'una manera molt, molt casolana, no? Molt senzilla. Què vol dir que el pensament ens encalla o per què ens encallem? Doncs mira, a nivell de neurones, que són les que porten els impulsos nerviosos d'una cèl·lula a l'altra, fa com, diguem-ne, que a còpia de pensar o de repetir o de viure d'una determinada manera, les rutines que diem, són persones de costums, de rutines, doncs es fan com unes roderes en el camí. En un camí de fang, de terra, quan abans passaven els carros, deixaven marcades les rodes. Això és el que en diem les roderes. I què passava? Doncs que quan aquell camí de fang s'assecava, quedava el solc, quedava la rodera marcada. I tu anaves per allà després amb el teu cotxe i si et distreies una miqueta, patapum, les teves rodes es ficaven dins d'aquells solcs, d'aquelles roderes, i et costava molt de sortir d'allà. Doncs imagina't que en el teu cervell s'han fet roderes, a còpia de pensar, a còpia de fer d'una determinada manera. Tenim hàbits de pensament, fem moltes roderes, i el secret seria com sortir-se'n d'aquestes roderes, d'aquests hàbits, perquè si no ho cuides, tornaràs a caure allà. I voldràs estar millor, i voldràs fer un canvi de vida, i voldràs fer un canvi de dieta, i voldràs fer tantes coses que ens proposem, però la ment ens porta una altra vegada a caure dins aquestes roderes. Aleshores, qualsevol eina que fem servir per polir, per, diguem-ne, per anivellar aquests sols que són tan profuns per no tornar-hi a caure dintre, ens ajudarà, a, en lloc de ser, diguem-ne, dependents o a caure dins d'aquestes rutines, dins d'aquests vicis mentals per entendre'ns, anar per una autopista, que ara te'n vas a la dreta, ara te'n vas a l'esquerra, vas on vols...
I a la velocitat que et ve de gust...
I no caus a dintre, perquè quan caus t'encalles. I aquí està la frase que has començat dient que el pensament ens encalla, i és ben veritat. Quantes vegades la persona no veu sortida, no se'n surt, no... està encallada. I tu que ho veus des de fora, perquè evidentment no ho pateixes, com ella li diries, ei, si no passa res, espavila, no, no és això. Però ell està encallat, o estem, perquè ens passa a tots, I bé, qualsevol tècnica, sobretot a meditació, utilitzeu molt la meditació, que en vam parlar l'altre dia, és l'eina que més allisa les roderes profundes del pensament.
Amb tot plegat, pensament negatiu és una rodera, no? I ara en aquest moment en el que estem tots tan capficats amb la maleïda crisi i tal, tot això són roderes que han anat cavant la nostra mentalitat d'una manera brutal, no?
És una rodera molt fotuda, la del negativisme, perquè la persona que ho veu d'aquella manera ho està patint també d'aquella manera, i ella ho veu així. i és una rodera fortíssima, si ens entenem amb aquest, amb aquesta paraula, no? També la persona excessivament perfeccionista, que ho marca molt la nostra educació, no? Que volem ser molt, volem que tot ens surti bé, controlar-ho tot, i realment també pateix molt una persona perfeccionista. Llavors, jo diria que la ioga és la ciència del viure, no? I la vida i la naturalesa no estan fetes per patir, sinó per créixer, perquè el patiment sempre ens encalla. Aleshores, doncs, tant un extrem com l'altre, hem parlat d'un negativisme o d'un perfeccionisme, tots els ismes, de fet, fan mal. Són extrems, són extremismes, no? I si aconseguim, doncs, afluixar una mica les cordes i asserenar-nos i obrir una mica la ment, no veure només allò que estem veient i sortir d'aquestes roderes, veuràs que la vida és molt més ampla i té més sortides de les que t'has arribat a imaginar. Però primer, doncs, potser s'hauria de fer algun exercici a canviar l'estil del pensament. És a dir, que si tu ets una persona que ho veus d'aquella manera i ho veus tot negre i, bueno, i per tu la realitat és aquella, doncs per què no fas un esforç de dir, bueno, doncs avui ho veuré d'un altre color. Avui intentaré veure-ho tot bonic i somriure a tothom i estar content, sense motiu, és igual. Per què he de tenir un motiu per estar content? Si l'important és desfer la rodera, no és tenir un motiu. I quan te surtis d'aquest mal hàbit, ja ho veuràs diferent. Jo crec que hem de ser una mica valents, atrevir-nos a deixar aquella seguretat de jo sóc així, jo penso així, i si penso d'una altra manera ja no seré jo. I tant que seràs tu. Començaràs a ser tu, perquè t'hauràs sortit de la rutina del teu pensament que t'encalla i que t'enganya. Toma ja.
Ho deixem aquí i ens quedem pensant una estona. Somini i Danda, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.
Pensaments que ens encallen. Quantes vegades, mare meva. Tenim el convidat aquí. Ei, abans toca el tema musical, eh? Que, Jordi, em confirmes que el tenim a punt, no? El tema musical. Però tenim el convidat aquí. Li pregunto, primer de tot, Pere Vila, què tal? Com està?
Hola, bona tarda.
La disposició dels elements en una casa o les diferents radiacions poden millorar-nos la vida o empitjorar-la fins a extrems greus?
És evident. Sí. Jo tinc molts anys d'experiència i puc veure de tot.
D'això que explicava ara, era només la introducció, ho desenvolupem després de la cançó, és el que tractarem tot seguit. Però abans, el tema musical amb el que el Tito Vilanova animava els seus. Stronger, de Kelly Clarkson. Ara tornem amb Pere Vila. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last. Come on and back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. Diu, el que no et mata et fa més fort. Stronger, de Kelly Clarkson, era el tema amb el que Tito Vilanova li agradava motivar els seus jugadors i amb el que nosaltres avui també hem volgut posar, diria, la nostra gota, no?, en aquest conjunt de dol que viu la societat, com a mínim la barcelonista i, diria, la nostra societat en un conjunt. En fi, en qualsevol cas, avui ens acompanya el Pere Vilà, perquè la nevera, el microones, el wifi, però també les corrents d'aigua, les línies de Hartmann, les de Curry, tot això són estrany, però deixarà de sonar-ho d'aquí una estona. Dins de casa també patim agressions, la de les ones que transmeten, els aparells que tenim o les que ens arriben directament dels elements de la naturalesa. Moltes són corregibles, d'altres són evitables, però totes tenen un punt en comú, que és que incideixen de manera més o menys subtil en les nostres vides i a cops poden arribar a ser perilloses. Com us dèiem, en Pere Vilà és geobiòleg i avui ens acompanya el Compromís Ciutadà, així que bona tarda, com està?
Bona tarda, gràcies.
Mira, veu, tinc el guió aquí preparat i m'ha vingut una pregunta que no està guionada, així que començarem per aquí, que això moltes vegades passa. És que dic, home, cables per aquí, no? Estem aquí a la ràdio, hi ha micròfons al damunt de la taula, hi ha auriculars, hi ha una antena molt gran aquí dalt, tenim tot d'aparells electrònics d'emissió aquí darrere que no es veuen darrere la paret. Això ens hem de preocupar molt o què?
Bueno, una mica.
Una mica?
Una mica vol dir que la justa mida, el que tu portes a l'entorn, té una influència en tu, que si fas un excés això et pot repercutir en una alteració a nivell de diferent índole segons el tipus d'emissió que sigui. L'antena de dalt, evidentment, amb tu no et fa res, perquè això emiteix de forma paraigües cap a l'entorn i els del costat reben una freqüència. Encara que les ondes de ràdio no són les més agressives, les que més podien incidir en la salut del ser humà serien les de telefonia mòbil, perquè és una onda portadora i una onda de veu a dins, i que sembla ser que té una interacció molt més alterable amb la cèl·lula, més que l'ona de ràdio o televisió.
Però bé, la geobiòleg, com definiríem la geobiologia?
La geobiologia es podria definir com una ciència o la forma de conèixer totes les radiacions que tenim al nostre entorn, ja siguin de subsol, de siguin interiors de casa teva, i des de fora que t'arriben a casa, tant naturals com artificials, i que en excés et poden fer un problema de salut, i a vegades molt greu, de vegades no. Depèn de la potència, de la intensitat i de les hores que hi estàs.
Sí, sí, sí. Comencem, per exemple, amb Hartmann, Curry. Aquestes són del subsol, línies de Hartmann,
sí,
línies de Curry?
Sí, són unes línies que diguéssim que s'alineen amb el nord magnètic terrestre, i és com si, per explicar una miqueta l'energia del llamp, perquè es pugui alliberar, necessita que hi hagi una càrrega d'ions positius a Terra, i quan hi ha un núvol que baixa, que passa a una distància curta i amb un índex d'humitat suficient, i la potència que hi ha de càrrega d'ions, es desencadena una energia molt poderosa que se'n diu el llamp, generant milions de quilowatts de potència. Les línies del camp magnètic terrestre de Hartmann i Curry són de la interacció del Sol, del cosmos, de la Terra, i a la Terra amb ella. En quant a això, quan té prou d'energia, s'ajunta aquesta energia, es polaritza fent unes línies d'energia. O sigui, és com si per ella sola no tingués capacitat d'alliberar-se i es té que ajuntar, i quan té prou d'intensitat es llibera. I alliberar-se fan una retícula, podríem dir, alineada al nord magnètic, i que aquestes línies d'emanació tenen una energia sutil, però especial. I allà on hi ha encreuaments d'elles és on tens que evitar poder estar-hi hores, diguéssim, immòbil en aquell lloc, que seria el lloc de dormir, sobretot, i si tinguessis una confluència important en el lloc de treballar o de descansar.
Quan diu creuaments, es refereix a Hartmann amb les de Curry, o no necessàriament?
Totes entre si.
Quan, digui.
Quan més intenses són, que, per exemple, les línies del camp magnètic terrestre, les de Hartmann, són més fluixes que les de Curry. Per tant, si feu un creuament de Curry, té més intensitat d'influència en el ser humà que el creuament de Hartmann. I si hi ha un creuament de Curry a més amb una línia o un creuament de Hartmann a sobre, això s'intensifica i poden ser zones d'alteració. D'alteració del cos humà sempre que hi estigui un excés d'hores immobilitzat a sobre.
Com ho puc saber, jo?
És difícil, perquè és una sensació molt sutil que persevero necessites d'una persona que tingui aquesta experiència de reconèixer-les i poder-les detectar i poder-te-les doncs, marcar en el lloc on estan situades.
Però això, aquesta persona que sap detectar-les, arriba amb uns aparells o és la seva sensibilitat que ell directament o ell amb la mà o amb...
Bé, les...
Això s'han fet, ho dic per les pel·lícules, eh?
Sí, sí. No, les energies aquestes més sutils, el subsol, de moment no hi ha aparells que ho puguin mesurar. En quant es fa com els antics saurís, que buscaven aigua, que passaven per sobre d'una radiació que produïa la fricció de l'aigua amb la Terra, generava una radiació que travessa la matèria i se'n va cap al cosmos. Quan la persona que és sensible passa per lloc per sobre d'aquesta radiació, el que rep és un estrès fisiològic. I això és el que ell detecta i reconeix mitjançant un amplificador, que seria el pèndol o les varetes. Pot veure que el seu cos rep una molèstia o un estrès celular. I sabent doncs, cada freqüència o cada o reconeixent molts anys d'experiència, pots determinar si és aigua, falles, Harmans, curris, totes aquestes radiacions naturals.
Ara m'està traient altres temes, falles, l'aigua la tenia apuntada.
Sí.
Però una pregunta, però abans de passar al tema de les falles i de l'aigua. I les de Harman i de curri, allà on n'hi ha una en l'habitació o en la sala o al passadís on sigui de casa nostra i és permanentment?
No, mira, aquestes, així com les d'aigua, són molt més permanents, que ja ho explicarem si convé, les de Harman i de Curry són unes línies que es van alineant al nord magnètic. Com sabem, el nord magnètic es va desplaçant. Això, mira, si es vol saber, només és que entrar a buscar declinació magnètica i pots saber a quina orientació del nord magnètic en relació al geogràfic varia cada any. Uh-huh. I te'n dones compte que uns anys enrere hi havia diversos graus de variació. Això ens indica que si aquestes línies estan orientades al nord magnètic,
clar,
es van desplaçant, per lo qual són unes línies que tampoc són tan agressives als seus croaments perquè no sempre estan al mateix lloc. Però en un organisme delicat rebre un croament d'aquest durant anys ens pot influir.
12 anys aproximadament, no? Explicava vostè a la pàgina
sí,
web, em sembla.
Sí, bueno, no es, depèn, és que esclar, és molt relatiu. Això depèn molt de la naturalesa de la persona i depèn
de la intensitat i del tipus d'ona, clar.
Exacte. En quant jo parlava d'uns 12 anys, era quan parlava d'una confluència de diverses coses, sobretot que hi havia corrents d'aigua fortes. Però tampoc sabem la genètica d'una persona. No sabem si va néixer en un lloc que hi havia corrents d'aigua, que la persona té una part delicada genèticament o que no es cuida,
clar.
I això, és clar, té menys resistència. Això seria una mitja, una persona forta, normal, a partir d'uns menys, inclús, de 8, 10, 12 anys, pot començar a tenir problemes serios i amb 20, 30 ja pot ser una cosa...
Fins i tot irreversible?
Greu. Sí, sí, sí.
Jo, ah, sí?
Jo he fet un seguiment d'estudis d'enfermetats degeneratives, entre càncer, esclerosis, leucèmies, i he vist que una incidència grandiosa d'un tant per cent, d'un 85% dels casos, estaven la gent dormint sobre corrents fortes d'aigua o creuaments de corrents, a més dels el que són les altres influències de Harmans i de Curris. Però, sobretot, fixa't bé, corrents d'aigua subterrànies.
Això també es detecta. També corrents d'aigua subterrània.
També es detecta.
Però què vol dir clavegaram?
No, són corrents formades, tot el que plou, tot el que plou a la península, hi ha un 70, 60, 70% que es filtra i que desemboca pel mar a fosses marines més profundes. Tot aquest moviment, no el nivell freàtic que s'embossa i que es va movent molt lentament, sinó que ha fet curs per la pressió a les capes més baixes geològiques, fan uns cursos d'aigua, que serien venes d'aigua, que els antics xinos diuen les venes del dragón. Aquesta energia que de la fricció amb l'aigua, no sabem si exactament es lliberen segurament, al friccionar els àtoms d'hidrogen perden els seus electrons i aquests nuclis d'hidrogen o aquests electrons generen doncs, que es lliberen cap a la superfície travessant la matèria com si no hi fos. I amb això ens travessen el nostre cos. Però al travessar el nostre cos el que fa és que es prenen electrons dels nostres àtoms i es creen radicals lliures i ens desestructuren. I quan veiem que hi ha una incidència molt gran de la baixada de defenses.
Ostres! Caram!
Molt important.
Això se sap des de temps ancestrals?
Sí, això és conegut des del més antic. Evidentment és una cultura... Totes les cultures tenien coneixement d'aquesta energia, perquè és una energia que no és dolenta, sinó que és, diríem, per comparar-ho, és com l'energia del sol. L'energia del sol, podríem dir que és font de vida. Sense el sol no hi hauria res. Però si tu fas un excés de sol, tu prens, per exemple, 8 hores durant 8 setmanes i veuràs què et fa el sol.
I sense crema encara pitjor.
Exacte. i les corrents d'aigua i les línies de camp magnètic terrestre, si també fas una incidència de molts anys, com poden ser 8, 20 o 30, evidentment té una influència molt gran, i aquesta influència, hi ha una part que podríem dir que no es coneix, que és la part positiva, que això sí, com ja en parlarem, i la part de l'excés, evidentment, és patològic. Mm-hmm.
Faltaven les falles, jo tinc apuntat aquí el gas redó, que aquest realment...
Bueno, és una emanació del subsol en llocs que n'hi ha i que tenen incidència als sòtanos, llocs que estan tancats, plantes baixes que... Però vull dir, si està un lloc molt tancat, convé abans d'anar-hi, si ha estat doncs, una vivenda de segona zona de vivenda, que hi vas al cap d'un temps i és una tocant a terra, i pot haver una acumulació per la zona de gas redó, convé ventilar-ho bé abans d'anar-se'n a dormir o de fer-hi ús.
Ah, però això tampoc però té més.
Es ventila i prou.
Tampoc té més. Sí. I les falles és l'energia que es desprèn d'això?
Les falles és l'energia que es desprèn de la fricció de la falla, i normalment la falla, com és un trencament, per dins també hi ha corrent d'aigua. Moltes vegades el geobiòleg pot confondre simplement la falla amb corrent d'aigua. O a vegades es veu pel caudal. La intensitat de l'amplada de radiació que té és, per l'amplada que dona de radiació, és més caudalosa que una corrent normal. La forma per diferenciar-ho, però vull dir que és, sí, també incideix en la salut.
Mm-hmm. I llavors després, per si això fora poc, bé, vostè ja ho ha matisat, és dolent quan hi ha un accés, diguéssim.
Quan hi ha un accés, tot.
Però el que potser ja és diferent és la telefonia mòbil, el wifi. Recordo un titular de la Contra la Vanguardia fa temps, apagui el wifi de nit, com a mínim, no?
Sí, aquest titular potser el va fer el Pere León. És un...
Podria ser, sí, no recordo. No
un
recordo.
Alumne meu que...
Ah, sí?
Sí, és una persona molt... Bueno, ha fet molta publicitat i ha explicat moltes coses. I és veritat, realment, o sigui, les tradicions artificials són radiacions que ens poden afectar, però fixa't bé, amb l'estadística que tinc, i parlo de mils d'estudis fets, parlo molts anys treballant amb molts metges i terapeutes, estic fent estudis en doble C, que estic fent treballs molt serios per demostrar-ho inclús científicament, la incidència que té amb el ser humà, i jo podria dir que el tant per cent d'influències no és comparable amb les corrents d'aigua subterrànies. Per tant,
caram,
tenim dues coses. Una, que no és tan agressiu, i l'altra, que moltes d'elles, la majoria d'aquestes radiacions artificials, menys els camps magnètics, que costa molt més, es poden apantallar.
Camps magnètics?
Els camps magnètics són produïts per un transformador, per una línia d'alta tensió, per uns cables que pugui passar per la façana, per uns... on hi ha, o sigui, un...
El despertador al costat de la tauleta de nit?
Malament.
Malament, no?
Però no és el despertador, és el transformador que porta dins.
Ja.
Hi ha ràdios despertadors que el tenen apartat, sí, i aquests no.
Per tant, l'ordinador també, el transformador de l'ordinador, millor que el tingueu apartat.
Sí, però el transformador...
El cable, vull dir, la caixeta, diguéssim, que va amb el cable.
Sí, això ho tens endollat apartat, avui en dia els ordenadors no són de pantalla, de vegades són ja pantalla plana,
sí.
Abans tenien aquests que feien aquest...
Sí, aquest cul.
Aquest cul darrere, aquests tenien un camp magnètic molt més fort. Els de pantalla plana no tenen camp magnètic, per tant, són menys agressius. Ja no parlarem de la llum, de les incidències X, però que almenys el camp magnètic no hi era.
I això que a vegades es posa aigua, té a veure amb el paraigües que deia, de l'enganxina, del gomet, en el telèfon, no? Perquè no...
En l'inalàmbric?
En el mòbil.
Sí, aquestes enganxines, a veure, jo no et podia dir què és el que fan exactament, el que sí que et puc dir que tu poses un telèfon mòbil a un cantó de l'orella, a l'altre cantó poses un medidor de la radiació que t'emet i mesuraràs el mateix que el mòbil tingui pegatina que no tingui pegatina. En quan jo he parlat amb les persones algunes persones que comercialitzen això, i em diuen que el que fa és nutrir el cervell perquè no li afecti tant aquesta radiació. Jo sóc partidari d'evitar la radiació.
I com ho fem? Mans lliures? Amb l'auricular?
Mans lliures o auricular, sí.
Però l'auricular tampoc és tant, perquè llavors portes el telèfon a la butxaca i la...
Clar, s'ha de portar amb un bolso apartat o una butxaca d'americana.
Clar.
Apartat de tu.
Enganxat al cos no és molt bo.
No és massa bo, sobretot quan et truquen.
Sobretot quan et truquen.
O quan tu truques, perquè quan et truquen, si el tens enganxat al cos, l'impacte és molt fort.
Tot això, clar, la ciència ho estudia realment. És a dir, l'empresa que està fabricant els telèfons, això ni cas, no li deu interessar.
No et creguis. O sigui, que avui en dia, o sigui, se sap i es diu, i en països està prohibit als nens petits, de partir de 8 anys, no sé quina edat exactament és, que puguin fer servir telèfon o mòbil, perquè es pot ser dolent pel seu cap, perquè un cap amb molta menys sensibilitat, aleshores està menys format,
clar,
i pot penetrar molt més. El que passa que aquí la normativa oficial només contempla la part tèrmica. diguéssim, un microones escalfa el cervell. Bé, però és que hi ha les zones que travessen, que no tenen per què tindre temperatura, que ens influeixen d'una manera molt, molt agressiva. I això no es té en compte amb els estudis. Sempre més parla de la part tèrmica.
Ja.
Però la influència, evidentment, que hi és. I quan imaginem que una persona doncs, tingui el cap sensible operat, o tingui una part dèbil, o tingui una dolència, aquesta persona, esclar, li és molt dolent.
I el wifi?
El wifi també és una altra antena. A casa tenim dues antenes, normalment totes les cases, que no coneixem, que són la del telèfon inalàmbric i la del wifi. Les dues són com aquestes antenes que veiem fora, que diem, mira, m'han posat una antena davant de casa que em farà mal la salut. I a casa tenim antenes que ens estan emitint de la mateixa freqüència i més a prop, amb menys potència, això sí. En quant, doncs, jo sempre aconsello que els telèfons inalàmbrics en comprin uns que són de baixa radiació, que aquests no emiteixen quan estan doncs, penjats. I n'hi ha alguns que inclús quan el despenges, fins que no truques, no emiteixen. En quant a això, t'estalvies 24 hores de radiació, només el temps que truques, un quart d'hora, 10 minuts o mitja hora. Això en els telèfons. I els wifi hi ha el sistema PLC, que també el fa anar per la via elèctrica, per la conducció elèctrica, i evita que tinguis radiació també a casa de wifi.
O per un cable normal.
O per un cable normal, però moltes vegades tens diverses famílies i volen tenir tots internet a l'habitació i és més complicat cablejar-ho tot, doncs aprofites el cablejat elèctric i cada endoll tens internet amb uns aparatets especials.
PLC es diu
això. PLC.
Caram. Déu-n'hi-do. Alguns consells així pràctics, diguéssim, com aquests, no? És a dir, el wifi millor cablejat,
sí.
o el telèfon que sigui de baixa radiació. Alguns consells d'aquest estil més? El despertador ja entenc que...
Sí, el radio despertador el tens que tenir apartat al mínim un metro o un metro i pico del teu cap, perquè el camp magnètic que fa doncs, no t'arribi. També tens que mirar si hi ha aquests motors que tenen allis articulables... La gent que s'aixeca al llit perquè té problemes sobre
gran,
que diu vol aixecar els peus, aixecar el cos, això. Sí. Doncs aquests motors que estan posats sota el llit, si no desconnecten les dues fases, són motors que fan, el seu transformador està fent un camp magnètic que porta tensió tota la nit. En quan tens una cosa que és per una qualitat de vida i t'estàs influint del camp magnètic del motor.
I els hospitals ho saben, això?
No. Jo crec que no. En quant hi ha cases que són conscients d'això i fan motors que l'interruptor de connectar el motor desconnecta les dues fases. Però si no, tens una tensió tota la nit. En quant es tracta de desendollar quan has fet els moviments pertinents o posar-te un desconnectador entre l'endoll i abans del motor, que tinguis a mà, un interruptor que desconnecta les dues fases.
Estic pensant, la persona acabada d'operar.
Sí.
Complicat. O... la persona acabada d'operar d'una cesària, que és la persona més la criatura acabada d'arribar. Mare meva.
Sí, sí, jo et podia explicar coses amb això dels nens, per exemple, que és molt important saber on neixen. Saber on passa la gestació. He fet estadístiques de nens amb problemes de salut i fixa't bé que he pogut veure que una incidència grandiosa amb els nens aquests petits, que no té relació lògica que un nen petit que té 3 o 4 anys o 5 tingui una malaltia de càncer. Els grans poden dir perquè fumem, perquè bevem, perquè ens preocupem, perquè tenim tota una sèrie de coses que ens assumen, evidentment, però els nens petits no. I igual el que he vist estadísticament és que fas un estudi de la casa i te'n dones compte que al lloc de l'embaràs està la mare i el pare, a vegades també, amb una geopatia molt forta. I quan acaba de dormir el nen en aquell lloc, que està dormint al seu costat o això, se'n passa a una habitació en què hi ha una geopatia molt, molt forta també. Això produeix que l'organisme d'aquest nen es vagi degenerant i acabi amb una malaltia important.
Aquestes geopaties són molt gruixudes?
Hi ha de tot. Des de petitetes...
Em refereixo a línies de Harman i de Curry.
No, aquestes, les línies de Harman i de Curry tenen un camp que es pot moure, depèn de si hi ha una càrrega de tormenta...
És a dir, jo en detecto una aquí mateix, m'aparto 10 centímetres i n'hi ha prou, per entendre'ns?
Sí, si saps on té el creuament, apartes 10 centímetres i n'hi ha prou. La línia de Harman té uns 20 centímetres d'ample i la de Curry uns 40, més o menys.
20 i 40. Tot això, toquem gairebé la kinesiologia.
La kinesiologia és una tècnica per fer un diagnòstic mitjançant la qual tu pots saber si la persona està dormint en un lloc, o està afectada, més que dormint, està afectada per una geopatia, que geopatia seria la influència que té sobre aquestes radiacions.
Uh-huh. I llavors, quins símptomes poden tenir? Aquest estrès fisiològic, de quina manera es tradueix en...
El baixar-te defenses i l'influir-te t'influeix en tots els teus camps. O sigui, fas una baixada general. En quant depèn de la teva genètica, et pot afectar més el camp emocional, el camp energètic, el camp químic i el camp estructural, amb desgastos.
No, és que ho dic perquè, segons com, clar, ara pot haver-hi algú que ens estigui escoltant i digui, ui, jo últimament no dormo gens bé, sí. Ah, tampoc ens espantem. Pot ser que s'ho faci mirar, però...
Clar, hi ha símptomes. Però, hi ha símptomes. O sigui,
aquí vaig.
Els símptomes poden ser causats per la geopatia, però també poden ser causats per altres coses.
Clar.
Què vol dir? Que si tenim un símptoma, no descansem bé, o no dormim, o ens despertem a la nit, tens números de que hi hagi una geopatia, però no sempre. I altres factors són les preocupacions, són moltes més coses que no vénen en aquest cas. Però quan tens símptomes, que t'aixeques cansat, quan tens coses cròniques, que veus que no en surts i que recorreixes a terapeutes i metges i no acabes de recuperar-te, o quan tens una malaltia important crònica o degenerativa, jo diria que és molt important fer aquest estudi a casa teva.
Un estudi d'aquestes característiques és molt car, no? Com a preu mitjà, o és difícil?
Sí, és difícil perquè jo et podria dir el meu preu. Perquè els preus, que jo sé que no sóc un dels que vaig amb un preu bàsic, que són 280 euros, aquí a Barcelona.
Què vol dir això?
A fer l'estudi complet de la casa.
Complet.
Sí, de totes les radiacions.
Però clar, si hem d'afegir algun remei, llavors això també és...
No, en aquest cas el remei és fàcil, perquè sabent on són, simplement és que apartar-te, i si hi ha alguna radiació, evidentment, que hauràs de posar una cortina o una pintura que pantalla, tot té una sèrie, com deia abans, les radiacions artificials tenen remei molt fàcil. I les naturals també, sabent on són, a vegades canviar llit de cantó o posar unes rodes al llit i al vespre desplaçar-ho.
Clar.
Hi ha molta gent que diu, no, és que què faré? Però és que el que no faràs és, si no ho saps, tindre problemes de salut. Perquè després hauràs de fer-ho després, quan ja tens el problema greu, i hauràs de fer el canvi igual, ja sigui córrer al llit, o sigui canviar d'habitació, o desplaçar-la cap a un altre cantó. El saber sempre és molt important.
En qualsevol cas, ens hem menjat el temps, queden un parell de minutets, però hi ha una pregunta que sí que m'agradaria fer-li. Veig que té una bona capacitat de síntesi, cosa que ens anirà molt bé ara, que és... Bueno, coses positives, diguéssim, no?
Coses positives amb aquesta energia. Com he dit abans, l'energia aquesta és que és dolenta perquè es fa un excés. En quant és l'energia de la Mare Terra. És una energia poderosa, capaç de transformar el ser humà. Conèixer llocs energètics d'aquesta energia són punts en els que tu, si t'estàs ben preparat i estàs sense cap dolència, sense cap tensió i cap part delicada, pots aprofitar aquesta energia per fer una transformació interior. O sigui, els antigues cultures buscaven aquests llocs per fer la trobada de la il·luminació. En el fons, aquesta energia el que faria és enviar molta energia a les parts que tu vols, o sigui, al cor, o sigui, al cervell, donant energia a totes les neurones per trobar una capacitat de que fem servir un 10%, de fer servir un 50%, un 70% o un 90%. Els antics, quan feien aquesta capacitat d'energia a tot el seu cervell, en deien estats d'il·luminació, que es poden fer amb una preparació bàsica. Esclar, no pots fer-ho sense tenir capacitat de preparació, perquè l'energia et potenciarà el bo que tinguis i la dolent. O sigui, les tensions, les parts que tinguis inflamades o alterades, també es poden potenciar. Vol dir que has de fer una preparació i sí, això té un camí que no s'acaba amb la problemàtica de salut, sinó que també és amb l'evolució del ser humà.
Que sabent utilitzar es pot ajudar a un increment de consciència,
exacte,
no?
Exacte, sí, a transformar coses, a potenciar coses personals.
Jo creiem de les piràmides, que estan tan ben col·locades,
també,
deu ser això, no?
Sí.
I les esglésies aquí també.
També, no? Les esglésies també són llocs energètics, són llocs de molta energia que serveixen pel ser humà.
Mm-hmm. Doncs em sembla que hem tocat els punts que més m'interessaven, que més ens interessaven. Espero que els oients també hagin quedat satisfets de totes aquestes explicacions. Jo particularment molt, deixi-m'ho dir-ho, peravila.es, peravila.es, perquè allà hi ha més coses explicades, i no només de... no només de geobiologia, sinó de kinesiologia, de feng shui, etc.
Sí, moltes més coses que es complementen.
Moltes gràcies per haver vingut avui al Compromís Ciutadà, i fins a la propera.
Peravila. Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Ara sí que em fa il·lusió. Enric Tintorer, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Dic il·lusió perquè quant temps fa que no parlàvem...
Bueno,
per antena.
Hem passat la Setmana Santa, sí, sí, i hem passat la Pasqua de la Resurrecció.
Però és que hem estat dos programes, que no hem estat amatent. Hem estat amatent, però no en directe, com acostumem a fer.
Bueno, ara estem, llavors, carregats d'energia.
I...
Mira, Joan, la
deies
Pasqua
i Resurrecció. Digues.
Sí, no, m'ha fet pensar, què significa la Resurrecció?
Sí, bona pregunta.
Viure de nou, resurgir a una nova vida. I penso que tots podem transformar a partir d'avui la nostra vida en alguna cosa millor.
A veure.
Ressuscitar cap al caràcter que volem, cap a la manera de ser que volem i cap als objectius de la nova vida que volem. No és fàcil. No. Això requereix valor, determinació, constància i posar els mitjans per aconseguir-ho. Però realment el primer que hauríem de fer, penso jo, és ressuscitar a la felicitat. En realitat, tot el que fem i tot el que busquem és perquè volem viure amb felicitat.
Sí.
Mira, jo al respecte he trobat avui una recepta de Paramahansa Yogananda, el gran yogi del segle passat, que, mira, la tinc en castellà, si no t'importa, te la llegiré.
No, home, no. En absolut.
Digo així.
Digues.
Permanece en el silencio y la calma del estado de meditación. Cada noche, por lo menos media hora antes de acostarte y nuevamente por la mañana antes de empezar las actividades del día. Esta práctica formará en ti el hábito de la felicidad interior, permanente, inquebrantable, que te capacitará para afrontar todas las situaciones difíciles que se presentan en la batalla diaria de la vida. Saturado entonces de esa felicidad interior, atenderás con éxito las exigencias de tus necesidades cotidianas. Paramahansa Yogananda.
Tan senzill i tan difícil. M'agrada aquesta manera d'acabar el programa, Enric, perquè va molt en consonància amb la manera com l'hem començat, que és parlant de la necessitat de viure d'acord amb el cor. Així que moltes gràcies per posar la teva rúbrica i aquest punt de llum en l'espai.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Doncs eren les conclusions, les aportacions en aquest punt de llum de l'Enric Tintoré. Gràcies a ell, gràcies també a la Suaminidanda, la nostra col·laboradora del Poder dels Petits Canvis cada setmana amb nosaltres, a les vies de so Jordi Carretero i servidor qui us ha parlat, el meu nom Joan Ortiz i Serra, que us acompanyarà molt de gust el dilluns que ve, perquè trobava a faltar, que portàvem dues setmanes sense fer programa. I quan un està enganxat a la ràdio, què voleu que us digui? Té ganes de fer directe i directe i directe i més directe. En qualsevol cas, recorda que aquest és un programa doncs, que té un lema atribuït a Gandhi que diu «Sigues tu el canvi que vols veure al món». Moltíssimes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Bona tarda.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.